Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han confirmat oficialment que investiguen la mort de dues dones a Rubí i Castellbisbal ahir com un doble cas de violència masclista. Segons fonts policials, l'autor dels fets s'hauria suïcidat després de matar-les. Les víctimes eren la seva parella i la seva exparella i l'home és excap regional d'operacions de la Policia Nacional a Catalunya, ja retirat. El cos, de fet, li va fer un homenatge quan es va jubilar després de 44 anys de servei a principis del 2023. Els ajuntaments han convocat minuts de silenci avui al migdia i també a la tarda per condemnar els assassinats i també han decretat 3 dies de dol oficial. I en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que actuarà amb tota la contundència i recursos per defensar la vida i la seguretat de les dones. Per la seva banda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, també s'ha mostrat consternada i ha assegurat a les xarxes que cal treballar també per la seguretat de les dones i ha fet una crida a la responsabilitat col·lectiva. I Sant Pere de Torelló, Osona, es va recuperant de mica en mica de la greu pedregada que va caure al municipi el 2 d'agost i que va destrossar centenars de cotxes, un miler d'habitatges i 34 espais municipals. L'alcalde del municipi, Jordi Fàbrega, ha explicat que el cost econòmic dels desperfectes s'ha estimat en més de 50 milions d'euros i que en aquests 20 dies han donat més de 600 llicències d'obres exprés. A conseqüència, demanaran la declaració del municipi com a zona d'afectació greu, anteriorment conegut com a zona d'afectació catastròfica. I Barcelona enllesteix els darrers preparatius per donar el tret de sortida a la Copa Amèrica aquest dijous. Segons ha explicat el coordinador municipal de la Copa, es preveu que l'esdeveniment sigui tot un èxit.
L'organitzador està enllestint els últims preparatius. Portem molts mesos treballant amb ells, com a ajuntament, com a ciutat, amb el port, perquè tot l'escenari en el que es produeix aquesta activitat estigui a punt, la ciutat estigui a punt, la zona portuària estigui a punt, i evidentment sempre queden coses d'última hora, però jo creiem que estem absolutament preparats perquè això funcioni i sigui un èxit.
El Reis Village del Moll de la Fusta, que serà l'espai neuràlgic amb un aforament de quasi 10.000 persones, obrirà el dijous per als 4 dies de la regata preliminar i posteriorment reobrirà a partir també del 29 d'agost, quan ja estarà operatiu de forma permanent fins al final de la competició a finals d'octubre. També hi haurà les fanzons a la plaça del Mar i als entorns de Bogatell. I pel que fa al temps del dia, començarà amb núvols baixos al Camp de Tarragona, la costa de Barcelona i també a punts del prelitoral que es desfaran de cara al migdia. A la costa central podrà caure inclús alguna gota al llarg del matí. També s'esperen ventades que podran superar els 50 i els 80 km per hora a les Terres de l'Ebre i al nord de l'Empordà.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui, dimecres 21 d'agost del 2024, dia en el que ja tenim confirmat que va ser un comissari de la Policia Nacional jubilat qui va matar a la parella i exparella al Vallès Occidental. L'home, que va ser cap regional d'operacions de la Policia Nacional a Catalunya, s'ha suïcidat després de cometre el doble crim masclista. Els Mossos d'Esquadra investiguen com un doble crim masclista l'assassinat de les dues dones per arma de foc aquest dimarts al Vallès Occidental. Una a Rubí i una altra a Castellbisbal. Les dues víctimes eren la parella i l'exparella del presumpte agressor, un policia nacional jubilat que posteriorment s'ha suïcidat. A la primera de les víctimes l'han trobat en un pis de Rubí i a l'altra en un habitatge de Castellbisbal. En aquest domicili també hi han trobat el cos de l'home. Si es confirma el doble crim masclista, seran 12 les dones que han mort aquest any a Catalunya assassinades per les seves parelles o exparelles. Per la seva banda, l'Ajuntament de Rubí ha decretat 3 dies de dol al municipi i ha convocat un minut de silenci avui al migdia.
De vegades és una vida ordenada o socialment molt agradable i bé, una vida bé, sense excessos.
I aquesta veu que ara escoltàvem és la Maria Branyes, la catalana de 117 anys i que ha mort a Olot, a la residència de Santa Maria d'Altura, on ha viscut durant més de 2 dècades. Branyes ostentava el rècord de la persona més vella del món i, a més, era la 8a més longeva de la història. Ha mort com ella volia, mentre dormia tranquil·la i sense dolor, segons ha explicat la seva família a través del compte de Twitter, on ella mateixa compartia reflexions i records. A més del rècord de longevitat, que va trencar recollits també per l'Associació dels Rècords Mundials, també ostenten altre rècord, i en aquest cas va ser la persona més gran del món en superar la Covid el 2020 amb 113 anys. Des d'ara, la persona viva de més edat és la japonesa Tomiko Itoka, de 116 anys, seguida de la monja brasilera Ina Canavarro, que també es porta pocs dies amb aquesta dona japonesa. I en el programa d'avui la cosa anirà de vins, ja us avisem. Anirem a fer la barema i també resoldrem el nostre concurs setmanal dels Premis Binari amb el Termcat. També ens fixarem en la tasca que fan les protectores d'animals a l'estiu i seguirem descobrint recomanacions al territori lectura i ens deixarem sorprendre amb la tràpida en història de la Mar Negra. I avui també molt atent perquè seguirem i anirem a cercar una de les millors gelateries del territori. Anirem cap a Girona per conèixer la gelateria del Germà Roca. Seguirem aprenent sardanes des de zero i continuarem cercant la nostra cançó de l'estiu. Abans, però, anem a fer un cop d'ull al cert. Sergi Càrceles, bon dia.
Molt bon dia. Començarem aquesta jornada amb molt de sol a primeres hores del matí a quasi tot el territori, a excepció de la costa central catalana, lloc on apareixeran alguns núvols baixos que taparan el cel puntualment, però després al migdia ja tindrem aquest sol espaterrant a tot el territori. Unes temperatures mínimes que avui han arribat als 20, 21, 22 graus sobretot a la costa, i les màximes avui arribaran als 30 a molts punts del país, 35, 36 graus fins i tot a les Terres de l'Ebre i a les Terres de Ponent. Per demà continuarem amb molta bonança, altre cop alguns núvols baixos a la costa, i a la tarda molt més de sol.
Doncs moltes gràcies, Sergi Càrceles. Passen 6 minuts de les 9, seguim a l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances amb Manel Ferrer.
Són les 9 i 7 gairebé minuts del matí i hem de descobrir on se n'aniran aquest dimecres els nostres companys d'Altafulla Ràdio, perquè d'aquí una estona sortiran al carrer i, com sempre, ho faran per endinsar-se en algunes de les seves aventures o desaventures. Eduard Virgili, bon dia, on pares avui?
Bon dia, Manel, com estàs? Mira, jo avui m'he aixecat del llit amb ganes de refrescar la memòria amb coses que vaig aprendre fa ja uns quants anys.
A veure...
Passa això de vegades?
Home... Està bé, és veritat, recuperar aficions, recuperar records és una cosa que està xula, però ens acabes de dir, clar, una de les pistes, perquè és una pista prou interessant, tornes una mica als orígens, tornes a tirar anys enrere, no ho sé, potser tornes a l'escola o a l'institut o a la universitat. Home, si és l'escola, són uns quants anys enrere, eh?
Mira, vas pel bon camí, però no acaba de ser del tot així. T'afegiré, mira, que hi ha qui va més aviat jove, d'altres quan ja són grans. I després, també hi ha aquella gent que, perquè ha fet alguna cosa o unes quantes coses malament, hi ha de tornar.
Clar, ara deies alguna cosa malament, dic, home, una presó. Però clar, si tots hi hem passat, o gairebé tots hi hem passat sent joves, no hauria de per què ser una presó.
Home,
però
no.
Crec que més o menys... podria intuir per on va la cosa.
Mira, com que ahir sóc conscient que ho vaig posar una mica de difícil, sí, vaig anar al cementiri a parlar de supersticions, us vaig donar d'una banda pistes del lloc, de l'altra pistes del que parlaríem, avui seré una miqueta generós i donaré una altra pista. Així una mica com la setmana passada,
bé,
que
dèiem
que molta gent estava de vacances.
Exacte.
I havíem de rebaixar una miqueta el nivell de les pistes.
Molt bé.
Hi ha nois i noies, bastants, que s'hi apunten quan acaba el curs, és a dir, ara a l'estiu.
Ara a l'estiu. I ja si afegim la paraula intensiu davant, ja estem donant moltes pistes.
Home, sí. Va, ara ja ho estem regalant. Això, sort que no són els 60 euros aquells del
bon preu.
Mare de Déu.
Va, ho deixarem aquí, perquè si encara hi ha algú que no ho sap, d'aquí una estona, Edu, ho resoldrem. Ara ens tornem a parlar. Fins ara.
Fins ara.
És que el tombant de la segona quinzena d'agost suposa el tret de sortida per la barema a molts dels cellers i denominacions d'origen de Catalunya. Avui ens volem centrar a la que trobem més al nord del país, la DO Empordà, just allà on els Pirineus toquen la mar. Venim d'aquests anys on la sequera ha estat la font de molts maldecaps per la vinya i ens interessa molt conèixer si aquest 2024, aquest any, ha crescut menys assedegada que anys enrere. Per saber-ne més detalls i conèixer de primera mà les inquietuds del sector, avui marxem cap a l'Empordà i connectem amb Ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia, com estàs? Benvingut de nou a l'Obert.
Moltes gràcies, Manel. Molt bon dia. Prop de bé, com diem aquí. Jo et volia dir si estàs ja preparat per anar de vins.
M'encanten els vins, per tant, preparadíssim.
Sé que us creu més a prop a l'Ella, d'allà sí. Premià, més o menys, eh? Però bé, avui et farem pujar fins aquí dalt l'Empordà.
Encantat.
Per començar a prendre la temperatura a un dels esdeveniments més importants del món del camp, la verema. I ho volem fer amb la presidenta del Consell Regulador de la denominació d'origen Empordà, Carme Casacuberta. Una denominació d'origen, agafeu-vos a la cadira, que ja té prop de 50 anys d'història. Ella, però, la Carme, fa poc més d'un any es va estrenar en el càrrec, així que és un plaer poder-la donar la benvinguda en aquest programa, l'Obert per Vacances. Molt bon dia, Carme.
Hola, molt bon dia.
Dèiem a la intro d'aquesta entrevista que la sequera ha estat un núvol negre que ha planat sobre les vinyes els darrers anys. Aquest inici de la verema ve acompanyada de millors notícies al respecte?
Doncs no gaires, perquè penseu que quan hi ha aquesta sequera tan intensa que hem tingut els dos últims anys, en especial l'any passat, les vinyes encara venen una mica afectades i això fa que la producció que ens estiguin donant aquest any encara sigui una mica ajustada. I, a més, és una verema doncs, que encara se'ns ha complicat més doncs, perquè estàvem molt contents perquè hem tingut una primavera molt plujosa, però també, doncs, què ha passat? Doncs que tenim molta humitat, això, hem tingut unes temperatures elevades i realment amb poca tramuntana en primavera, que és algo que nosaltres necessitem molt. I això ha fet doncs, que se'ns desenvolupi un altre fong a la vinya, que és el míldiu, que li encanten aquestes condicions. I això també doncs, és una causa afegida doncs, amb que tinguem puguem tenir en algunes zones més que d'altres afectades amb una baixada de la producció també. I bueno, és conseqüència de la natura i de que cada any doncs, anem arrossegant una mica aquests problemes.
Parlàvem, bon dia, Carme, d'aquestes conseqüències de la natura i és cert que també és moment doncs, de parlar de números, de previsions. Amb quines xifres us moveu per aquesta campanya que tot just comença?
Bueno, tot just comença i és molt heterogènia, amb la qual ens està costant una mica doncs, fer aquestes previsions. No? Així ens de manera global, pensem que podem tenir una minva entre el 15 i el 20% d'una producció mitjana anual que tenim a la nostra denominació, que seria la normal d'uns 60.000 hectolitres, i calculem que anirem per sota. En zones, ja et dic, hi haurà productors o viticultors que aniran per sota la mitjana amb les seves vinyes i altres que aniran amb la mitjana normal, perquè les afectacions no són regulars a tot arreu.
Carme, l'inici de la verema, diem que bueno, és una fita molt assenyalada pel món del camp, sempre ho ha estat, no? Però com es viu en ple segle XXI aquesta data tan assenyalada?
Jo crec que es viu amb la mateixa il·lusió que antigament, tot i que antigament era diferent, però la il·lusió, la passió que has tingut i la dedicació i l'esforç durant tot l'any, tothom està desitjant doncs, poder collir aquests fruits, no?, i poder-ne fer grans vins. I aquesta il·lusió no li treuen a ningú i crec que sempre és un motiu de celebració a l'inici de la verema, hàgim tingut les penúries o els problemes pel camí, no?, que hàgim tingut, però la gent es fa forta i enfronta doncs, amb il·lusió doncs, el que li ve per fer grans coses.
Perquè la primera festa grossa la teniu per aquest dissabte, no?
Ah, exactament. És una festa que fem cada any en un poble diferent, que formi part de la denominació d'origen, i encara no hem acabat el recorregut de tots els pobles que encara no l'han feta. Just aquest any és el poble de Masarac, un dels pobles molt petitons i en el qual només hi ha un celler. Però donem un valor, importància, hi ha molts viticultors i un celler. I, per tant, cada any posem en valor un dels pobles que forma part de la nostra denominació d'origen.
De fet, Carme, aquí a l'Obert per Vacances que s'emet doncs, durant aquestes setmanes o aquests mesos d'estiu tenim també la mirada molt posada en el canvi climàtic. No sé si en el vostre camp, i mai millor dit, també us fa trontollar aquestes dates i les vostres rutines doncs, aquests canvis tan accelerats i tan bruscos del temps.
Doncs sí, exactament. Aquí és una de les zones que estem patint-lo molt. Ens hem vist més afectats doncs, entre sequera i canvi climàtic. Els últims anys les veremes s'han avançat moltíssim. Ara aquest any, amb la conseqüència de les pluges i també que no ha estat una calor tan intensa, doncs ens anem a dates normals de verema, que serien començar els mitjans d'agost, per nosaltres unes dates normals. I per altra banda, doncs, el que hem vist amb aquest canvi climàtic és quines varietats i com hem de treballar, no? Que són les varietats més resilients en aquests moments i que són les nostres varietats autòctones, les garnatxes i les carinyenes. I això, doncs, ens fa plantejar doncs, cap on hem d'enfocar els esforços, que les hem de preservar, que les hem d'implantar i que, a més, són el nostre distintiu d'identitat territorial. I això ens marca un full de ruta doncs, cap a on hem de treballar.
Mm-hmm. Carme, també era notícia fa uns dies, les problemàtiques, per exemple, amb el senglar o amb el cabirol que teniu. Allò que cantava en Llach de Vinyes Verdes vora el mar, tan bucòlic, no ho estàs, no?
No ho és de bucòlic. Aquesta seria la tercera causa, no?, d'una pèrdua de producció, que se suma a les dues anteriors que hem dit, no?, sequera, fongs. Doncs la tercera, i que s'està convertint en una plaga aquí a la nostra zona, és l'acció dels senglars i els cabirols. I bé, és una plaga amb la que estem lluitant, que estem intentant anar a la mà de l'administració perquè ens posi medis doncs, per poder-hi lluitar i per poder minimitzar els efectes, però que ens està costant moltíssim. Mm. I la sequera ha agreujat doncs, que aquests animals doncs, baixin a les zones doncs, on hi ha vinya, on troben l'aigua que no troben d'una altra manera, doncs la trobin en els ceps.
De fet, Carme, l'any vinent teniu un aniversari molt rodó. Podem dir que la DO Empordà i el seu consell regulador passen ara per el seu moment més dolç o un dels seus moments més dolços?
Bé, potser no sabem mai si serà el moment més dolç ara, però que estem en un moment molt bo, la veritat, i amb molta il·lusió doncs, exacte, que el 2025 farà 50 anys. Uh-huh. I hem vist una progressió i un creixement molt gran a nivell doncs, de posicionament, de comunicació, de posar en valor aquest paisatge que tenim, aquesta història, aquesta cultura, però que hem de seguir treballant per fer-ho, però amb molta il·lusió doncs, en poder-ho celebrar l'any que ve doncs, amb uns resultats molt positius.
Uh-huh. I des d'aquest raconet de l'Empordà, com es gestiona el boom actual que viu el món del vi? Ets de l'opinió que s'estabilitzarà o us dona un xic de vertigen?
Ho dius en el sentit de l'enoturisme o en el sentit del consum?
No, de les dues coses, perquè jo...
De les dues coses.
Sí.
Home, nosaltres som realment un destí enoturístic molt, molt important. Jo crec que de totes les denominacions d'origen som el que és més particular, el més ric, com si diguéssim, no? I el que és més únic, doncs, perquè tenim mar, tenim muntanya, tenim història, tenim paisatge, tenim un conjunt de patrimoni doncs, que el fa com únic, no? I crec que l'estem gestionant. De moment, el boom és un creixement paulatí que crec que podem anar assumint i podem anar donant-li forma doncs, perquè no sigui, que sigui correcte, no? I que sigui amb criteri i que sigui molt bo. Uh-huh. D'altra banda, a nivell del consum, tot aquest postpandèmia doncs, ha afectat molt els tipus de consum, el canvi d'hàbits, el consum més a casa. Potser la gent quan surt no vol dir que consumeixin menys, però sí que el nivell econòmic, diríem, que es vol gastar, no? També ha baixat i això doncs, ens estem veient afectats, jo crec, d'una manera global a tot arreu, amb que no s'està creixent encara com es voldria. Més aviat estem encara en un punt una mica crític i que hem de treballar doncs, perquè se segueixi entenent el vi com a aliment, com a cultura i que se'n consumeixi més, la veritat.
De fet, Carme, per acabar ja gairebé, ja fa més d'un any que estàs al capdavant del Consell Regulador. Quin balanç en fas? Suposo que encara molta feina per endavant, però d'aquest temps sí. Que va quedant enrere, de moment com està anant la cosa?
De moment molt contenta. Tinc una llista molt llarga, no? El primer any sempre és una presa de contacte i de veure per on van les coses i per on vols que vagin. Ja tenim uns fulls de ruta doncs, per anar millorant. Algunes coses ja les hem anat implantant i s'estan posant en marxa i d'altres doncs, que estaran pel camí. Aquesta és una novetat que podem dir també amb el tema de Verema. Mm-hmm. La part tècnica, jo soc molt tècnica i estic treballant molt també en aquesta part i estem implementant, com aquest any a prova pilot, seria l'Observatori de la Maduració. Estem intentant treballar doncs, tot el que sigui doncs, per ajudar els viticultors i per ajudar a cellers i a tot doncs, a una millor gestió. I un observatori de moderació estaríem parlant doncs, de la DO de fer doncs, uns controls de vinyes representatives, no? per fer un seguiment doncs, de les nostres vinyes, de les nostres maduracions i poder conèixer millor i ajudar també els viticultors doncs, a triar moments òptims de collita de fruit. Això seria una cosa nova en aquesta barema, com a novetat, però tenim d'altres doncs, que hem anat treballant a nivell de gestió.
Molt bé, doncs Carme, moltes gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances, que ho feu molt bé. De fet, t'haig de dir que he estat a les, concretament a les teves vinyes, a les vinyes d'Olivardot, fent un vermut gastronòmic, que m'ho vaig passar molt bé, ho expliqueu sí. Molt bé i estava tot boníssim. Per tant, recomanació també feta. I abans d'acomiadar-te, et volia demanar que ens diguis un número de l'1 al 25, perquè amb la teva veu escolliràs el guanyador del nostre concurs dels Premis Binari, el que tu vulguis, de l'1 al 25.
18.
El 18, molt bé. Doncs moltes gràcies, Carme, i gràcies també, Sergi, que acabeu de passar un bon dia.
Molt gràcies bon dia. A vosaltres. Bon dia. Bon dia.
I és que la Conca de Barberà es prepara per una barema marcada per la incertesa. Ara és moment d'apropar-nos a la comarca de la mà del Pep Morató de l'Espluga FM Ràdio per conèixer si ja està a punt d'acollir o no.
A la Conca de Barberà hi ha preocupació després de l'any de sequera que ha afectat la major part del territori. Els viticultors estan pendents de com evolucionarà la collita de raïm aquestes darreres setmanes després de les darreres pluges que han caigut a la comarca. Escoltem Arnau Roig, del celler Rendem es Déu, que ens fa una comparativa amb l'any passat.
Es presenta amb millor perspectiva que l'any 2023, que l'any anterior, ja que durant la primavera ha sigut bastant normal, sobre la mitja, en termes sobretot de temperatura i també de pluja.
Per la seva part, Ricard Sebastià, president de la DO Conca de Barberà, també ens detalla quina és la previsió.
El que sí que és veritat que bueno, aquestes últimes setmanes de més calor i de poca pluja, no, més d'un mes, doncs ha afectat a la planta que ja venia tocada l'any passat. I bueno, això fa que el raïm ara mateix estigui molt petit, molt concentrat. Preveiem que la qualitat serà molt bona, però tampoc la quantitat no creiem que sigui una excepcional. Creiem que serà segurament una miqueta més de l'any passat.
S'espera, doncs, que d'aquí 10 dies comencin a barmar. Abans, però, els viticultors tenen una trobada imprescindible a la 53a edició de la Festa de la Brema de la DO Conca de Barberà, que se celebra a l'Espluga de Francolí. Una oportunitat per gaudir d'una mostra de vins i caves de la comarca, productes de la terra i activitats per tots els gustos.
Quina és per tu la cançó de l'estiu? Envia'ns una nota de veu al 661-620-482 dient el teu nom, des d'on truques i quina és per tu la millor cançó i el per què. I podràs guanyar 60 euros a la guardiola de la teva targeta Bon Preu.
I ara passen 22 minuts a les 9 del matí i avui, amb l'ajuda del Termcat, descobrim la nostra paraula habitable del dia. En aquesta ocasió ens endinsem en la definició de metavers.
Metavers, entorn virtual on les persones interaccionen socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.
El terme ens arriba de l'anglès, com tantes altres novetats de l'àmbit tecnològic. Sembla que fou encunyat l'any 1992 per l'escriptor Neil Stephenson, que va valer-se del prefix meta, d'origen grec, que indica canvi o més enllà, al qual hi va afegir la part final del mot universe, un procés de formació que ha estat calcat en català. És un concepte molt estès recentment arran de les iniciatives de diverses plataformes de crear metaversos propis.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Els peluts, els animals, ja siguin gats, gossos o altres espècies, conviuen amb molts de nosaltres cada dia. Ja sabem que l'estiu sol ser una època complicada per ells i no només per la calor, sinó perquè en moltes ocasions ells són víctimes d'abandonaments. De fet, fa uns dies sabíem que en els últims 10 anys, els 38 municipis que conformen la comarca del Segrià s'havien recollit un total de 2.940 gossos entre els ajuntaments, les protectores i els grups locals. I enguany, des d'inicis d'aquest aquest 2024, aquesta xifra arriba als 270 gossos recollits. I clar, això implica que la situació de moltes protectores, refugis i centres d'acollida d'animals estiguin desbordats. Per parlar d'aquesta qüestió tenim avui amb nosaltres a la nostra companya Maria Gateu de Ràdio Rosselló, acompanyada de la companya que avui ens visitarà també, la Maria Teresa Aldomà, presidenta de l'Associació de Voluntaris de la Protectora d'Animals de Rosselló. Bon dia, com esteu?
Hola, molt bones, Manel.
Hola, bon dia.
Doncs et pregunto, Maria Teresa, la primera pregunta, tenint en compte aquestes xifres que ara dèiem que són decebedores del tot, la realitat doncs aquestes protectores i d'aquests centres és que gairebé, o gairebé no, segur, aneu desbordats, no? Perquè esteu acollint molts més animals dels que podrien les vostres instal·lacions.
Sí, sí, tot això és correcte. Uh-huh. Estan a tope, a tope.
Uh-huh. I, de fet, quins creieu vosaltres, Maria Teresa, que són, podríem dir, els símptomes, no?, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta gran quantitat d'abandonaments aquí a la nostra comarca?
És a l'estiu, cada any ens passa el mateix, cada any. Uh-huh. Vull dir, no és aquest any, és cada any. Uh-huh. Vull dir...
Però motiu d'alguna qüestió? És a dir, algun...
Pues la gent se'n va de vacances... Hi ha molta gent que no fa les coses correctes, per exemple, no els fiquen el xip. Què passa? Que llavors els deixen i quan tornen, pues llavors te pregunten, no has recollit un gosset així, aixà? Pues és que és meu.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
Vull dir que si les coses se fan correctes des del primer moment, al portar xip truquen i han de vindre a recollir-lo, sí o sí. Mm-hmm. Però com que no se fan correctes, pues no...
Clar. De fet, amb tot això que ara ens deies, Maria Teresa, no sé si encara cal molta més consciència del fet de tenir un animal de companyia a casa. No sé si la gent encara no n'és prou conscient en el moment de fer una adopció i d'adquirir un animal.
No és conscient. Mm-hmm. Hi ha molta gent que no. Perquè jo me veig en gran, ja t'he dit, de 80 i pico d'anys, i volen un cadell. Jo un cadell no els hi donaré.
Clar.
És que és de calaix, això. Mm-hmm. No.
Que perquè els oients ho entenguin, entenem que et refereixes a que al final un cadell té unes necessitats,
unes,
no?,
necessitats
que pot ser
i
encaixer.
Té una vida llargueta.
Clar.
Vull dir, no dura 2 anys un cadell, mm-hmm, un gos. Llavors, clar, s'ha de mirar també, mm-hmm, l'edat i el bitxet. Clar. Mm-hmm.
I llavors, ara entrant més en la qüestió de les adopcions, com funciona tot plegat, no? És a dir, va, per exemple, no?, una persona gran i us demana aquest cadellet, però vosaltres també els podeu oferir una altra opció?
Home, claro.
Una família al revés també pot ser?
Nos assessorem. Uh-huh. De dir, pues mira, aquest gosset per tu no és el que tu necessites, tu necessitaries una cosa així, però hi ha molta gent que no tenen allò al cap i volen cadell i després, oh, és que me mossegueix, ai, que ara l'he d'ensenyar, ai, ara es fa pipi caca. És un cadell.
Clar.
Jo és el primer que els dic, és un cadell, és un bebè. Uh-huh. I com a bebè pues, te farà coses pues, que, bueno, si estàs disposada a agafar un cadell, les has d'acceptar.
Uh-huh. Clar. De fet, Maria Teresa, amb tot el que ens estàs explicant, doncs amb aquesta falta de consciència també de les persones, hi ha algunes protectores d'alguns punts de Catalunya doncs, que fan tot un seguiment previ, fan una entrevista prèvia, després també revisen les condicions de les cases de les persones, també intenten saber una mica doncs, com és la família, els membres de la família. En el vostre cas, com ho feu? Com és els passos previs? I no sé si un cop s'ha fet aquesta adopció també hi ha un seguiment durant un temps.
El seguiment el tenim sempre. Mm-hmm. Jo el primer que faig és demanar fotos. I fotos que m'envien vídeos i... Això sempre. I el seguiment sí que s'ha de fer. És que és obligatori fer-lo. Mm-hmm. Perquè tot i així m'ho surten a vegades rana a la gent, doncs imagina't.
Clar.
Fent el seguiment, mirant a veure on els tindran, com els tindran... Oh, és que no tenim quartos per portar-lo al veterinari. Però no te toque gos, així de clar, o gat. Mm-hmm. És igual, gos que gat. Mm-hmm.
Perquè amb això que ens deies, quins són els requisits que es demanen doncs, per poder ser favorables, per fer una adopció d'algun d'aquests animals? Què és el que els hi demaneu?
Home, pues, almenys que tinguin temps, uh-huh, per amb ells, que tinguin temps i que els porten, quan els toque, pues, a fer les vacunes, si és un cadellet, i quan toque, esterilitzar i el xip sobretot. Uh-huh. Uh-huh. Claro. És important. És molt important. Si és adult, surten xipats, vacunats i esterilitzats. Uh-huh. O castrats. I si són bebès, pues, clar, això no es pot fer. Clar. Llavors, els hi fem passar un seguiment fins que arribi a l'edat per castrar-los o esterilitzar-los.
Uh-huh. I en el cas dels gats, Maria Teresa, s'abandonen també o com funciona
molts,
això?
Molts. Molts.
Sí, perquè en el nostre cas, a més de Rosselló, no? Esteu com...
Col·lapsats, estem col·lapsats. Pels carrers, abans els teníem més controlats. I mira que fem el CES, eh? Ja portem 3-4 anys fent el CES a Rosselló. Uh-huh. Però és que cada moment surten gats nous. Cada moment surten gats nous. Uh-huh. Clar, aquests gats, si són gats, es crien, encara tornem a començar a embetir més gats. Ara mateix vaig agafar una gata del carrer que està a punt de criar. La vaig poder agafar, doncs ha criat 6 gats. Uh-huh. Com som molt pocos, doncs mira.
I en aquest cas, les adopcions també costen més, potser? És a dir, sí. La gent és més de gossos sí. Que de gats.
Sí, sí. Els gats, la gent... Oh, és que un gat no és tan d'això com un gos.
Típic,
tan,
no?
Tan... Pues no, perquè hi ha gats que són... Bueno, jo aquesta gata del carrer que he agafat és mansíssima, és molt boneta.
De fet, tornant a les entitats, vosaltres porteu mesos fent crida per trobar nous voluntaris i voluntàries.
Sí.
Sempre calen voluntaris o potser també és una carència més recent doncs per això, perquè esteu més desbordats i perquè hi ha més animals que requereixen de la vostra atenció, o el tema de la falta de voluntaris és un tema que persisteix en el temps?
A veure, el voluntariat és una cosa que avui en dia no surten. No surten. És el primer que et diuen, i quan cobrem? Dic, un voluntariat no es cobre. Claro. Quants dies hem de vindre, els que pugues? Que els hi dic.
Jo,
si tens animals, has de vindre cada dia, matí i tarda. Mm-hmm. Tots els dies de l'any. Mm-hmm. Pues això és el que fa jo.
I a més tu ets la presidenta de l'entitat. I potser sí, si hi ha alguna persona que està interessada, no, en, ja no només a Rosselló... Sinó
major d'edat, eh?
Major d'edat.
Perquè que... hi ha molta gent que me fan, ai, els meus crios voldrien vindre a ajudar. Dic, a veure, dic, ja no me treus de cap apuro amb això. Jo ja vaig xerrar des del col·legi, un cop a l'any, abans venien els de la guarderia, feien un, pues, estaven un matí allí a la tocant els gatets i sí, visitant, fèiem cosetes per allí, però claro, jo el que no puc fer és una guarderia, no. Mm-hmm. No.
Bueno, pues tenint en compte que han de ser majors de 18 anys, sí. Què podem fer? És a dir, com poden contactar amb vosaltres?
Jo
no?
Tinc el telèfon. Mm-hmm. Jo el telèfon a totes les pàgines. Vull dir...
I les xarxes socials, en concret l'Instagram, com
sí,
és?
Sí, sí.
Appa Rosselló,
oi? Appa Rosselló.
Perfecte.
Doncs estem parlant justament d'aquestes setmanes d'estiu. No sé si també un cop s'acabin les vacances hi ha de nou molta més sol·licitud doncs, per fer adopcions. Estic pensant també en les setmanes prèvies al Nadal. És a dir, també hi ha com repunts en moments concrets de l'any que teniu més demanda de gent que vol també doncs, adoptar.
Sí, sí. Ara, quan acaben les vacances, ja la gent sembla que s'espavila una mica, obre els ulls. Però, bueno, per Nadal, jo no sol a donar animals, eh? Uh-huh. Ho faig sempre després. Uh-huh. Perquè no són cap regal.
Clar.
I la... Oh, és un regal per la canalla? No. No. Per aquí no.
No, i tant. No. I tant. I això
després
és
el que passa que quan creixen, la canalla ja no els hi fan cas, i llavors què passa? Cap al carrer. No.
Que tenint en compte tot això, no, aquestes realitats, al final, que ens estàs explicant, Maria Teresa, també hem de parlar, no, d'una associació que ha sorgit ara fa poquet aquí a les Terres de Ponent, en concret, no, que és Tsunami Animalista de Lleida, que, de fet, tu ens has comentat, no, que hi ha com un grup de gossos i un altre especialitzat en gats. Sí. Però què és, en concret, aquesta entitat?
A veure, és una associació que ens hem reunit totes les colònies... Ai, les colònies. Les associacions, les protectores... Bueno, tot un voluntariat i ens hem unit tots per demanar el que ens falta, les mancances que tenim.
I us heu pogut reunir amb alguna entitat, algun ajuntament d'aquí de Ponent,
etcètera? No, L'únic que fem són concentracions, per exemple, vam fer una a la paeria. Vaig a la primera perquè la paeria pues, se veu que no acaba de funcionar bé amb tema. Després a Mollerussa també ens van demanar suport, també hi vam anar pues, ajudar-los a donar... I si necessites alguna cosa, pues, hi ha gent que te saben de lleis i així, pues, mira, m'ha passat això, pues, mira, per privat, va, parlem i fem això. Ja està. Més que res és per això.
Doncs, Maria Teresa, gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances. Volia preguntar-te també, perquè és veritat que en el que portem d'estiu, que ja són unes quantes setmanes, uns quants dies, hem patit episodis de calor molt forts. Com els viuen els animals que estan a la vostra protectora també aquests dies? Perquè si per nosaltres ja és complicat, imagina't per ells.
Sí, doncs pues mira, pues me toca anar abans d'hora. Si en vez de sortir a les 5 o les 6 de la tarda, surto a les 4 i anar mullant. Si no podem fer res més. Anar obrint portes, anar mullant i anar-lo refrescant com puguem.
Molt bé, doncs felicitats també per la feina que feu i tant de bo trobeu nous voluntaris i voluntàries que sumin també a aquesta tasca. Tant de bo que sí. Maria Teresa, moltes gràcies.
Vinga, vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies, Maria. Vinga. Fins la propera.
A tu, Manel. Adéu. Fins la propera.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I entrem en el territori lectura quan passen 6 minuts de 2:15 del matí. La sinestèsia és la protagonista del llibre que presenten avui els companys d'Ona la Torre. Els joves, la mirada i la vida formen un gran equip en aquesta novel·la.
Territori lectura. Naïm i els ulls multicolors. Jordi Folch. Jo, llibre.
En Jordi Folch porta la creativitat a la sang i l'ha aplicat a la fotografia, a l'escriptura, a la interpretació i a un llarg etcètera d'activitats. El podreu trobar a la televisió, a les aules, al teatre i allà on la passió i la imaginació són vives. Destacar entre les seves obres El noi de paper, que fou guardonat amb el Premi de Literatura Juvenil Ramon Muntaner, i La maledicció de les bruixes, on els joves lectors poden triar la seva pròpia aventura. En la novel·la que us recomanem avui hi trobareu Un cant a la vida, un llibre que ens descobrirà que quan tot sembla que s'enfonsa, la llum i els colors tornen a sorgir.
Viure amb els cinc sentits era el gran missatge de...
Jordi Folch, no? L'autor.
Tot va encetar per, com a començar, perquè vaig estar en una escola a Tarragona i el moment de signar els llibres, un noi que es deia Naïm vaig signar i al moment de marxar la professora em va dir que aquest noi té una malaltia degenerativa, en 2 anys s'haurà quedat sec, vaig quedar en estat de xoc, perquè sempre t'imagines les persones cegues grans, no? També joves, venent els cupons de la 11, però un nen de 12 anys. I vaig sortir de la sola tan rebotat que vaig dir, cal explicar aquesta història i com un nen que té uns somnis, malgrat pugui perdre un dia la visió, no pensa renunciar en cap. Quan vaig escriure el llibre tenia molt clar que era un cant a la vida, a viure-la amb la intensitat de l'olfacte, de la bona cuina de l'àvia o de la mare, amb les oïdes que hem d'educar musicalment de manera equilibrada, sana, amb el tacte, amb tocar, abraçar, acaronar el cabell de la mare, no? Amb veure la bellesa del món que fent l'escrolling, que jo en dic snorkeling, perquè tu et capbusses dins d'aquell univers, passa el temps, surts, agafes aires i tornes a entrar. Aleshores, el Naïm és una lliçó de vida de dir-te què estàs fent amb la teva vida, no? I, per altra banda, un elogi de la lentitud, de fer les coses com abans es feien bé, ben fetes, amb gaudi, amb gust, sense precipitació.
Escoltem què en pensa en Naïm dels sabors i de la cuina de l'àvia.
Territori Lectura.
Les truites de carbassó i ceba de la Marianne deuen ser famoses a la comarca. Ha guanyat premis en concursos de la zona. Quan he tastat la sopa de verdures ha estat com si algú perdut al desert trobés una font d'aigua freda i tot el cos es despertés de cop. Hem pres hummus fet per l'àvia, un pica-pica d'amanides i truita de riu amb ametlles. He donat les gràcies amunt. Ets la millor àvia del món.
És un llibre ple de llum, amb una primera part adreçada més als joves i una segona part d'una immensa bellesa, estructurat en quatre seccions que van de la foscor a l'esplendor.
Certament. La primera part és una...
Jordi Folch.
És un text que vol atrapar els adolescents, els joves, no fer-ho massa complicat, però certament des del moment que el noi perd la visió i se'n va a Llívia, l'he volgut situar a Llívia, i coneix els avis que el conviden a viure d'una altra manera, on hi ha una comunicació amb la natura extraordinària, aquella segona part és el llibre que jo volia escriure. Sí, és un camí invers, no? Semblaria que fos esplendor, llum, penombra, foscor, a mesura que va perdent la visió, i és tot al revés, no? Perquè com va dir Antoine de Saint-Exupéry, allò que és essencial només ho podem veure amb els ulls interiors, de manera que ell és un infant com qualsevol altre que està a punt de sotmetre's a una lliçó espectacular de saviesa i de vida, i precisament com més experimenta aquest dolor, aquesta invidència, més s'obre i mou. I un ha de llegir el llibre per assabentar-se de què vol dir. Què més hi veu, no? Més veu l'amor, més fan per ell, més li agrada la literatura, el teatre, perquè és el seu somni, ser actor, no? I ho aconsegueix.
L'amistat, la família, l'escola, uns avis molt especials, descobrir què és la sinestèsia, apropar-se als sentits i a la natura i fer-ho amb la sensibilitat d'en Jordi Folch és una aventura on el bon humor, el caliu i les persones que ens estimen ens mostren un món menys tràgic.
Naïm i els ulls multicolors. Jordi Folch. Jo, llibre. Joan Maria Vidal, Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.
Et consideres un amant del vi de la llengua? Respon la pregunta setmanal dels Premis Binari i el Termcat i podràs guanyar dues ampolles de vi guardonades amb un premi binari. Esperem les teves notes de veu al 661-620-482.
I ens endinsem de nou a la història de la Mar Negra. El lletre ferit confessa a l'audiència que el seu pla i accions són per fer que es parli de la literatura catalana. També que està seguint els passos dels investigadors a través d'un amant al cos policial. I és que ara sabem que l'assassí és en realitat una lletra ferida. La sergent i el caporal fan un perfil de l'assassí meticulós i amb un 42 de sabata, però ara dubten si és un home o una dona. Ja ho sabeu, la Mar Negra, podeu trobar tots els episodis a la nostra plataforma La Xarxa Més.
Els homes són tan previsibles que al final fan que els tòpics siguin odiosos, però al final són tòpics perquè repeteixen una vegada i una altra. I els Mossos d'Esquadra no s'escapen a aquest punt de fatxenderia. Ans, al contrari, els agrada vantar-se de tot el que saben, de tot el que fan, i fins i tot del que no saben i del que no fan. Així que, si en algun moment heu de dedicar-vos a la vida criminal, el millor que podeu fer és embolicar-vos amb un mosso d'aquests que els agrada garlar el llit després d'una bona jornada de sexe. I si pot ser de la comissaria que investiga els vostres delictes, molt millor. Així sabreu segur fins a quin punt van perduts a l'hora d'intentar esbrinar qui sou, per què mateu i com us poden atrapar. Es diu jugar amb avantatge. Però és que no ens queda més remei, sobretot si tenim un pla tan ambiciós com el meu, que és el de posar sobre la taula el debat a l'entorn de la literatura catalana, les seves servituds, les seves corrupcions, els seus vicis i també algunes de les seves virtuts. Posar el debat sobre la taula i fer que se'n parli, encara que sigui amb sang, i fer que els llibres es venguin, sobretot gràcies als cadàvers, que ja se sap que queda estètic passejar-se amb el llibre sota el braç del darrer màrtir. I no em digueu que no funciona, perquè ara és segur que del darrer llibre del poeta que em vaig carregar ja n'han fet la segona edició. Ves per on, quin èxit! Un llibre de poesia que triomfa. Només és a l'abast dels morts, dels poetes del poble, com Joan Margarit o Miquel Martí i Pol. Ai, vaig parant, que quan m'embalo parlant sola davant del mirall no hi ha qui em pari. Però, esclar, he d'assajar el meu nou comunicat. Vull que quedin tots de pasta de moniato quan vegin que van tan equivocats i que en lloc d'estar buscant un home, haurien d'estar-se preocupant de buscar una dona feta i refeta. Ja us ho dic, que no en tenen ni puta idea. També és cert que sóc molt bona amb les meves disfresses, que sóc prou alta, com perquè en tinguin dubtes. Encara no hi ha moltes dones que facin més d'un metro 80 i que, a més, facin boxa i tinguin un cossarro esculpit al gimnàs com el meu, que és on vaig engalipar el meu mosso d'esquadra, un membre dels antiavalots de Figueres, que he de reconèixer que, a més d'explicar-me tot de confidències de la comissaria, ai, folla com els àngels. No sé com s'ho prendrà el dia que sàpiga tot i vegi com l'he estat utilitzant. No s'ho podrà ni creure. Pobre imbècil. De fet, em sembla que me'l carregaré just abans que comenci la vila de la Rambla. Quan m'hagi fet el darrer servei. De moment ja m'ha explicat que l'inspector Serra ha convençut el parell d'enamorats perquè tornin a la feina i es posin a buscar-me. Perfecte, m'agraden els reptes i, tenint un bon enemic, m'ho passaré molt millor. Sherlock no seria res sense Moriarty. De moment, que continuïn buscant un home, que jo d'aquí a 15 dies pelaré el meu primer editor. I riurem una bona estona. El que no sé és quan explicaré a tothom que no han de buscar el lletra ferit, sinó la lletra ferida. Això encara ho he de pensar.
He de reconèixer que em fa molt de goig que sigueu aquí una altra vegada. Així que som-hi i bona feina.
Potser ens caldria saber tot el que s'ha investigat des que nosaltres ho vam deixar. També hauríem de trobar un moment per fer el traspàs als companys del que estàvem fent fins ara a les noves destinacions.
Sí, primer us poso jo al dia i després vosaltres despatxeu amb qui us calgui i us poseu de ple una altra vegada amb el lletra ferit.
Perfecte. Espereu un segon que faré una trucada. Hi ha un mossèn de Pont de Molins que té sospita sobre el robatori d'un calze de plata en una parròquia propera. I havia quedat amb ell. Ara li diré que hi anirà algú altre, que ja el tornarem a citar, que hi ha una urgència. Em sap greu que el pobre home s'estigui esperant per a no res.
No pateixis. Temps lliure deu ser el que tenen els mossèns, si no és cap de setmana, que se'ls gira una mica de feina.
No te'n fotis, que ara que falten tantes vocacions van de bòlit els pobres, que tenen més parròquies que mai per cobrir i no saben ben bé com ho han de fer tot plegat.
Ui, ves que no es trenquin cap os i tinguin agulletes de tant blincar a l'esquena.
Sempre els has tingut mania, pobres. En altres temps t'haurien dit que ets un menja capellans.
Jo sé escollir els meus bàndols. I a l'hora de triar prefereixo anar amb els menja capellans que no amb el rosegar el tas. Deu ser una qüestió de classe social, això.
Au, va, deixeu-vos de filosofades i anem per feina. Truca qui calgui i som-hi.
Mossèn Roman, que ha sortit un imprevist. Ja el trucaré o truquim quan senti el missatge. Soc la sergent Siquier. Que tingui un bon dia. Ara sí, ja estic per vosaltres.
El resum ràpid és aquest. No tenim una puta merda i no sabem per on girar-los. Vam interrogar la professora que tenia el pis llogat a Folgueroles i l'única cosa que em van poder treure és que un dia, en una festa a Vic amb col·legues de la universitat, va beure més del compte i va perdre les claus de casa. Però no li va donar més importància. Va parlar amb la propietària i van fer una còpia nova i llestos. És cert que van estar valorant la possibilitat de fer un pany nou per seguretat, però van arribar a la conclusió que no calia, que unes claus perdudes a Vic, sense cap identificació, era impossible que ningú les fes servir a Folgueroles. Això fa pensar que el nostre home sap planificar molt bé les coses que fa i que no actua per impuls. Ho volia fer semblar, potser, en els primers assassinats. Però el de Folgueroles estava pensat al mil·límetre i amb molta antelació.
I també ha de ser prou discret com per no aixecar cap mena de sospita. Devia ser al mateix lloc el dia de la festa i devia tenir prou facilitat com per accedir a l'abric de la professora i agafar les claus.
Bé, això no va ser gaire difícil. Ella mateixa explica que eren en un bar de Vic i que havien deixat tots els abrics en una taula, o sigui que qualsevol que fos allà hauria pogut agafar les claus sense problema. Ja ho veieu, la gent continua sent molt confiada. Ja podem anar fent campanyes que fan el cal rota. Així que, d'una banda, tenim això, o sigui, res. I de l'altra, els de la policia científica han aconseguit trobar una empremta de sabata en la pols del pis de Folgueroles. Hi ha una sorpresa.
Quina sorpresa?
Estan convençuts que es tracta d'unes sabatilles esportives del número 42.
Molt petites, no? No estan segurs?
Sense cap mena de dubte. I han aconseguit treure'n el motlle. Són un model Adidas de fa uns 3 anys, unes bambes de córrer que en el seu moment es van vendre com a model unisex.
Això vol dir que o bé el nostre assassí té el peu molt petit per ser un home de més de 1,80 m, o bé no fa més d'un 1,80 m i els enregistraments de vídeo de Cabrils no són gens fiables, ni tampoc ho són els informes del forense, o bé, l'estem cagant de dalt a baix i no hem de buscar un home sinó una dona. I el lletra ferit no és un home, sinó que és una dona.
La mare del Tano.
Doncs jo ja m'hi jugo un pèsol que aquí el caporal acaba de trobar la mare dels ous.
Participen als concursos de l'Obert per Vacances. Guarda el número de WhatsApp 661 620 482 i envia'ns les teves notes de veu.
El 661-620-482 és el nostre número i el vostre número de la sort. Anna Gasol, bon dia, per participar en els nostres concursos.
Bon dia, Manel. És el número que heu de tenir sí o sí o sí o sí gravat a la vostra agenda. Perquè, Manel, perquè aquí és on han d'arribar tots els missatges si voleu jugar amb nosaltres, que a nosaltres ens encanta.
Clar que sí. Anava a dir que hi ha molts guanyadors, però és que no els hem comptat, però és veritat que fins a dia d'avui, a 21 d'agost, hi ha molta gent que s'ha emportat algun dels premis dels diferents concursos que tenim a l'Obert per Vacances.
Home, fixa-t'hi que tenim tres sortejos, tres concursos setmanals,
sí,
amb tres premis. Per tant, són uns quants, encara en queden uns quants.
Oh, i tant.
De fet, avui, se'n sumarà un més o una més a la llista.
Clar, de moment tenim un número, que és el número del guanyador guanyadora dels premis binari amb el Termcat, que és el número 18.
Això, la sort ha cantat, ha dit que sigui el número 18.
Exacte.
Hi ha una persona darrere, no sabem qui és, la desvetllarem. D'aquí una estoneta haureu d'estar molt atents i molt atentes, Manel, que tu seràs avui qui tindrà l'honor de dir... T'enviem aquests premis, que recordem que estem parlant del concurs dels premis binària, del concurs del vi.
Exacte.
I estava en joc, això, dues botelles del millor escumós rosat jove.
Perfecte.
Això és el que s'endurà la persona.
És que és meravellós aquest premi i, per tant, avui també us plantejarem una nova pregunta, que serà la darrera, és a dir, la darrera oportunitat que tindreu de participar en l'Obert per Vacances d'aquesta edició, d'aquest estiu, amb el concurs dels premis binari. Però això serà d'aquí una estona, perquè l'altre concurs que tenim en marxa és el nostre concurs estrella, el de la cançó de l'estiu.
El més musical, el de la cançó de l'estiu. Aquest toc els divendres, encara teniu marge per enviar missatges. Fins al darrer moment entren els missatges, en aquest 661-620-482. En aquest cas, el que volem saber amb els vostres missatges és quina cançó us trasllada l'estiu. Us fa, no? fa estiu per vosaltres. Podeu buscar això al bagul dels records, o en canvi podeu estar de superactualitat i enviar-nos, no? Demanar-nos el hit d'últim moment.
I sorprendre'ns amb cançons que potser nosaltres ni coneixem.
I tant, de fet aprenem molt,
Sí.
Primera persona persona aprenc molt.
Oh, i tant. Per tant, entre tots vosaltres, aquest divendres i encara el divendres vinent, sortejarem o entrarà en concurs aquests 60 euros que podreu guanyar per gastar als supermercats Bon Preu Esclat amb el que vosaltres vulgueu. És a dir, l'única limitació és que són aquests 60 euros, però podeu gastar-ho en el que vosaltres vulgueu, en el que més us agradi beure o menjar, doncs allà ho trobareu.
Aquests diners s'acumularan a la targeta client de la persona guanyadora i quan vagi a fer la compra, la que sigui, com tu dius, n'hi havia uns quants fans dels gelats.
Sí.
Aquí tenim el Manel, fan dels formatges.
Exacte.
Jo del peix, aquí cadascú a la seva llista i a gastar els 60 eurets en la targeta client.
I tenim noves respostes.
En tenim. Fixa't que te'n fico unes quantes.
Bon dia, sóc la Marta de Girona. M'agradaria participar en el sorteig del Val Bon Preu. I la meva cançó de l'estiu és La Marina està morena, de Siga Flowers.
No pot fallar.
Em dic Eduard Manero, soc de Tarragona,
Eduard.
I a mi l'estiu me sona a Los Rebeldes i Mediterráneo.
Hola, bon dia, Obert. Mira, sóc en Josep Maria Ponce, de Premià de Mar.
Bon dia.
I bé, la meva cançó de l'estiu és el Dolce Vita. I, bueno, simplement perquè em porta records d'estius de quan era jove. D'acord? Vinga, moltes gràcies i que vagi bé. Adéu.
A tu, Josep Maria. Escolta'm, doncs, el que deia en Manela, un hit que el tenim molt sentit aquí, molt present,
sí,
però també d'altres propostes, això del bagul dels records. I jo proposo per avui la de la Dolce Vita de l'italià Ryan Paris, no sé, Ryan Peris o Paris, perquè, escolta, nosaltres som de la Dolce Vita, del Dolce Farniente, que et sembla.
Oh, i tant. Doncs, escolta'm, amb aquesta cançó, de fet, parlàvem justament d'Itàlia també aquesta setmana amb Rafaela Carrà i també amb la pregunta que us feien dels Premis Binaris. És a dir, tot ens ha portat a Itàlia aquesta setmana.
Exacte.
Per tant, doncs, una mica més d'Itàlia per arribar al punt de les 10 del matí. Gràcies, Anna. Tornem a parlar d'aquí una estona. I d'aquí una estona desvetllem un nou guanyador dels Premis Binaris. Fem una petita aturada, notícies, i tornem amb més Obert per Vacances. No marxis.
We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. My love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. It's our last night. Together with our love again.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Aquest estiu ens refresquem al doble. Waterpolo Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Dos parcs aquàtics amb àrees infantils, llacs relax amb jacuzzi, piscines donades, muntanyes russes d'aigua i tobogans kamikaze. Les millors atraccions i un gelat frigo al millor de l'estiu. Waterpolo Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Diversió garantida.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermon.org.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Per tu.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
I que, a més, fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Notícies en xarxa.